Al migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Octavi Vilà serà ordenat bisbe aquest proper diumenge i iniciarà així el seu ministeri a Girona en una celebració que començarà a les 5 de la tarda. Abans, a 2:15, haurà arribat el nou pastor electe a la catedral. A la porta serà rebut, besarà la creu, pregarà davant de les tombes dels seus predecessors i també a la capella del Santíssim, uns minuts. Es completa així un període de 2 anys en què la diòcesi de Girona ha tingut la seu vacant després de la mort de Francesc Pardo el 31 de març de 2022. I, per decisió del Col·legi de Consultors, l'administrador diocesà ha estat aquests 2 anys Lluís Sunyer, sacerdot de la mateixa diòcesi gironina. Ens alegrem d'aquesta notícia, ja comentada des del 29 de febrer passat, i esperem que la celebració d'aquest diumenge sigui d'esperança, amb la participació de totes les sensibilitats de l'Església Diocesana de Girona, també amb molts bisbes que s'hi sumaran, sacerdots, diaques i el poble creient, que veuen el nou bisbe una oportunitat d'activar nous projectes des de l'esperança, malgrat la difícil situació de l'Església, tant a la diòcesi de Girona com arreu de Catalunya. Avui a la taula de testimonis parlarem primer de l'adoració nocturna femenina espanyola que organitza les 40 hores d'adoració al Santíssim des de principis d'aquest mes d'abril i fins al 2 de juny, solemnitat de Corpus. Però també ens referirem a Sant Jordi. És dimarts vinent, la gran festa del llibre, el dia del patró de Catalunya, i amb 2 representants d'editorials que publiquen llibres religiosos comentarem novetats, un acte de presentació programat per a demà i el que es farà dimarts vinent com cada 23 d'abril. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les 2 aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Les 40 hores d'adoració al Santíssim Sagrament a l'Arxidiòcesi de Barcelona estan en marxa des del 4 d'abril i fins al 2 de juny, coincidint amb la solemnitat del Corpus Christi, del cos i la sang de Crist. Amb el lema, com la cèrvola es deleix per l'aigua viva, també em deleixo jo per vos, Déu meu, frase coneguda del Salm 41. Organitza aquesta activitat espiritual l'adoració nocturna femenina a Barcelona. Desenes de comunitats cristianes es poden sumar, i de fet s'han sumat ja a aquestes 40 hores, per dies concrets i hores establertes. Per exemple, del 27 al 29 de maig hi haurà l'adoració des de les 2 del migdia fins a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, però és només un dels molts exemples que podríem posar. Tenim amb nosaltres Maria Teresa Vives, que és ara la presidenta de la secció de Barcelona de l'adoració nocturna femenina espanyola. Molt bona tarda, Maria Teresa, i benvinguda.
Molt bona tarda, gràcies.
Gràcies a vostè per haver acceptat la invitació. Bé, com definiria les 40 hores d'adoració al Santíssim Sagrament? És com fer una mica de xarxa a través de l'adoració, no?, amb el Santíssim exposat.
Exactament, sí. És donar una mica de visibilitat a aquesta adoració que s'està fent a Barcelona i, bueno, l'adoració al Santíssim és comunió. Llavors donem visibilitat a aquesta comunió entre les diferents esglésies, moviments, congregacions que hi ha a Barcelona.
El full dominical del diumenge 7 d'abril, del diumenge de la Divina Misericòrdia, publicava unes pàgines centrals, un extra, on s'expliquen, per si algú pot consultar, els llocs on es poden fer aquestes adoracions en hores concretes, per exemple, la parròquia de Crist Redemptor, la parròquia del Sant Àngel Custodi, la de la Mare de Déu del Remei, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Ramon Nonat, vaja, moltíssimes, desenes de parròquies.
Sí, cada vegada s'uneixen unes quantes més i les parròquies que no estan aquí a vegades et truquen, home, jo també m'hi voldria afegir i també em voldria unir amb vosaltres. Pues prenc nota, l'any següent pues ja els truquem i els hi diem. Sí.
A nivell organitzatiu i logístic hi ha uns horaris establerts, per tant, en aquests horaris tothom sap que en aquella església s'està pregant el Santíssim, no?
Exactament.
Aquesta és la part, doncs, que fa més comunió, com vostè deia.
Exacte, sí, és així.
Molt bé. I si hi ha algú interessat a saber-ho i potser no té accés al full dominical, hi ha manera de consultar-ho? Per exemple, teniu algun contacte de l'adoració nocturna?
Bueno, hi ha una pàgina web que també està establerta, allà hi ha un correu electrònic i també hi ha un número de telèfon.
Buscant ANFE, no?
Buscant ANFE Barcelona.
ANFE Barcelona, que vol dir adoració nocturna femenina espanyola, exacte, adoració nocturna femenina, ANFE Barcelona, allà es pot trobar, perfecte. Doncs aprofitem per parlar d'ANFE, no?, de l'adoració nocturna. Hem comentat algunes vegades en aquest programa què és l'adoració nocturna, és garantir que el Senyor estigui acompanyat a la nit, això ve, doncs, d'una tradició, no?, de fa moltes dècades, a Espanya sobretot, oi?
Bueno, l'any que ve serà el centenari d'ANFE.
Molt bé, doncs enhorabona.
Sí, va començar a València, mica en mica es va establir en moltes diòcesis de Barcelona, ai, d'Espanya,
exactament. Sí, també a Barcelona.
A Barcelona va ser en l'any... La primera vetlla es va fer a la nit de l'any 39-40.
Déu-n'hi-do.
O sigui que l'any que ve serà 85 anys, si no
Déu-n'hi-do.
Porto
sí,
mal
sí,
el compte.
Sí,
no?
Sí, aquest any ja seria... Si és el 39, aquest any ja són 85.
Sí,
sí, sí. Sí, sí, Déu-n'hi-do, molt bé.
Al cap d'any fem una celebració una mica així especial commemorant aquest fet, sí.
Molt bé.
I la finalitat, doncs, és això, adorar el Senyor de nit, que abans pues, no hi havia aquesta, no es feia, no? I també promoure pues, altres activitats del culte de l'Eucaristia. Llavors, en l'any 2005, pues, va ser l'any de l'Eucaristia,
sí,
proclamat per Sant Joan Pau II. I llavors, pues, clar, es va creure que es podria fer aquestes 40 hores i no hi havia tantes esglésies amb l'adoració de dia, no? I això pues, tot ha ajudat després a que creixés aquesta adoració al Santíssim.
Fantàstic.
I qui ho va iniciar va ser la presidenta de llavors, que era la Mercè Moré, juntament amb el conciliari d'ANFE, que era mossèn Francesc Muñoz, que era canonge de Barcelona.
Sí, 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 el recordem, perquè fins fa no masses anys estava encara en actiu. Sí, sí, molt bé, doncs Déu-n'hi-do, el temps passa, però l'adoració nocturna és permanent. Recordem que el fet que existeixi aquesta branca femenina és perquè inicialment va ser d'homes i després es va pensar, no?, que es podia fer de dones, o m'equivoco?
Bueno,
o
no, era una cosa...
Diguéssim.
Sí, simultàniament, sí, sí, sí. De fet, també hi ha hagut pues, adoracions, diguéssim, que són extraordinàries, pues, que s'han fet conjuntament.
Conjuntament
vetlla,
homes i dones.
La vetlla del Corpus, que acabaven les 40 hores, s'organitzava pues, conjuntament. Sí,
molt
sí.
Bé. I la adoració nocturna femenina a Barcelona, que per cert acollia fa poc una trobada d'Espanya, no?
L'assemblea, diguéssim, el pleno, no? Que seria el que podríem dir nosaltres assemblea ordinària.
Molt
sí.
Bé. Com funciona habitualment? L'ANFE té, diguéssim, algun temple on...
Sí, a veure, l'ANFE està situada en el carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
Aquesta església del Santíssim Sagrament, que es diu, no?
Santíssim Sacrament, exactament. I allà pues, tenim torns per la nit, sí. Actualment tenim 9 torns i també tenim l'església oberta de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda.
Uh-huh. Amb el
amb Santíssim
exposat.
Sempre. Sí,
doncs
sí,
tothom,
sí,
és important,
sí.
Segur que alguns oients ho saben, però és important que si algú vol doncs, fer aquesta adoració, qualsevol dia de 6 a 8 de la tarda és una bona manera doncs, d'adorar els senyors, sobretot si algú potser a la nit no ho té tan fàcil o té una època en què no ho pot fer, doncs que vagi bueno, aquest
de fet,
dia.
Tenim un torn vespertí, perquè, clar, nosaltres el compromís que tenim és vetllar el senyor una nit o un mes. Llavors, hi ha persones, les adoradores, que podem dir ja grans, que no poden passar la nit, o bé perquè tenen que cuidar un familiar malalt, qualsevol cosa, pues, tenim un torn vespertí. que sempre el fem el segon dimarts de cada mes. Per si algú està interessat i tant. A conèixer-nos, pues ja ho saben.
També buscant Amfe Barcelona, adoració nocturna femenina, és molt fàcil. I per acabar, vol afegir alguna cosa o alguna invitació, sobretot per aquestes 40 hores d'adoració al Santíssim, que s'acaba amb la vetlla de Corpus, com ens anunciava, no? El dia 1 de juny hi haurà la vetlla de Corpus, sí, sí, i després el mateix dia de Corpus el dia 2, sí.
Bueno, jo el que voldria destacar, pues, el que és la adoració eucarística, no? És prendre consciència de la presència real de Jesucrist, no? No és, estem allà i què fem? No, Crist està realment present. Llavors nosaltres fem oració, com diríem, d'adoració, que Déu, pues, nostre creador, ell ens ve a buscar a través de l'Eucaristia per guarir-nos i també, pues, perquè donem testimoni d'ell en la nostra vida quotidiana.
L'exposició del Santíssim fa molt visible l'Eucaristia, perquè amb la custòdia, la forma, tot això és aquesta manera d'adorar veient. També l'adorem combregant, certament, o participant en la missa, però en aquest cas doncs és aquest moment d'intimitat. Molta llarga vida, tota aquesta experiència espiritual que estem segurs que ajuda molta gent, l'adoració nocturna, l'adoració al Santíssim en general. Recordem les 40 hores d'adoració al Santíssim Sagrament a l'Arxidiòcesi de Barcelona, en diferents parròquies, diferents centres de culte, a partir del 4 d'abril passat i fins al 2 de juny, que és Corpus. Maria Teresa Vives, presidenta de l'ANFE secció de Barcelona, enhorabona per aquesta iniciativa, que vagi molt bé i fins una altra.
Moltes gràcies per l'oportunitat. Gràcies.
I dimarts vinent viurem Sant Jordi, una gran solemnitat per a l'Església Catòlica, la del patró de Catalunya. La patrona és, naturalment, la Mare Déu de Montserrat, també molt a prop en aquestes dates, per cert, però a més és la gran festa del llibre i festa de fraternitat i de vida social al carrer. Esperem que el temps acompanyi. Tenim amb nosaltres, d'una banda, Quique Fernández, que és un dels promotors de l'editorial Paulines, també diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona i director de l'Escola d'Animació Bíblica. Bona tarda, mossèn Quique, benvingut.
Molt bona tarda.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Com es presenta Sant Jordi?
Doncs Sant Jordi joiós, com sempre. Joiós. No? És a dir, sí, és una festa. Una festa civil, una festa religiosa i una festa del llibre.
Exacte. No és contradictori res d'això, cap d'aquestes dimensions. I també tenim amb nosaltres el germà claretià Josep Codina, director adjunt de l'editorial Claret. Bona tarda, també.
Hola, bona tarda.
Bé, anem per parts. Comencem per Claret. Com viu Sant Jordi, aquesta editorial de referència en el llibre religiós, pastoral, també cultural en molts aspectes, i també quines novetats ens presenta, breument.
Sí, doncs Sant Jordi sempre és una data molt esperada, no? És una festa per tot Catalunya, per tant, val la pena aprofitar-ho, eh?
Molt bé.
Nosaltres presentem 9 llibres, els aniré desgranant a poc,
Sí.
Un és el de Monsenyor Francesc Conesa, actualment bisbe de Solsona, que es diu Vers una església més sinodal. Presentem en català i en castellà.
A partir de la seva participació com a pare sinodal a l'octubre passat.
Ah, això mateix. Sí, sí. Precisament en el llibre parla de la seva experiència, que està molt bé, com es va preparar, com es va viure tot el procés, i després doncs, també els temes principals que es van tractar.
Sí. Molt bé. Doncs, si vol dir-ne, per exemple, un parell o tres més de llibres, sí, i després passem a Paulines, també, sí, anem combinant les dues editorials.
Un altre llibre és Sant Francesc d'Assís, o gairebé, del franciscà Agustí Boades Llevat. L'Agustí Boades és doctor en filosofia, ha estudiat teologia, també té els estudis del Conservatori Superior de Música de Barcelona, en orgue, etcètera, no? Bé, Sant Francesc d'Assís, o gairebé, és un intent d'acostar el pobrissó als nous lectors. S'adreça, com Francesc, a qui és pietós, a qui és ric, pobre, noble, treballador, menyspreat, estimat, prudent, simple, clergue, idiota o laic. Així mateix,
Sí, sí, utilitza uns termes. Fins i tot em sembla que aquest idiota una vegada em va dir que havia de formar part del títol. No, sí, va poder ser al final, Deixi'm dir, sí, aquest spoiler.
Sí, sí, sí. Bé, és un intent d'acostar al lector, doncs, la figura de Sant Francesc, perquè hi ha molta gent que es pregunta per aquest fenomen,
I tant.
Sant Francesc i els franciscans.
Sí, Sant Francesc sona com a gran reformador de l'edat mitjana, home dels pobres.
Sí, sí. Un altre llibre és Menjadors escolars, espais educatius de qualitat, que és un llibre que de la Fundació Pere Tarrés, escrit per diferents autors i autores, no? Relacionats amb el món del lleure, la psicologia, la pedagogia, etcètera, etcètera.
Molt bé.
Aquest llibre, doncs, pretén servir de guia per a totes les persones que, de manera directa o indirecta, participen del projecte educatiu del menjador per promoure propostes d'espais de migdia que siguin enriquidores des del punt de vista educatiu i siguin integrades i alineades amb el projecte global dels centres. I implica molta gent, no només els monitors, sinó també els que estan a la direcció, etc. I també hi ha propostes per fer.
Molt bé, un llibre col·legial, en aquest cas. Doncs, si vol oferir-nos un llibre més, i passem a Paulines.
Bé, un llibre infantil.
Ah, molt bé.
És un llibre infantil de la Josepa Forns, que es diu Un viatge ple de pessigolles. La Josepa Forns va estudiar psicologia, logopèdia, es va dedicar a l'educació especial, molts anys, etc. La Núria Corbera és la il·lustradora, la que ha fet els dibuixos del llibre, i el llibre ens parla de la Caral, una nena que fa un viatge amb la seva mare, el fa amb tren, i va parant per estacions de diferents colors. I durant aquest viatge, aquest trajecte, es van trobant amb viatgers, etc. I a cada trobada ja sorgeix una cosa especial, no? I que això és el que fa reflexionar, i el bo d'aquest llibre és que al final la història al final l'escriu el propi lector, el nen o la nena que el llegeix.
Ah, doncs està molt bé, un llibre doncs participatiu. I Quique Fernández, tot i que estic dient tota l'estona Paulines, en realitat es diu Editorial San Pablo, però vaja, és...
Bueno, no, hi ha Editorial San Pablo i Editorial Paulines. Tenim dues...
Són dues, exacte,
sí,
del mateix tronc.
Responen, la mateixa família, però dues congregacions, la masculina i la femenina.
Que és San Pablo i la femenina Paulines.
Germanes, treballem junts. Jo avui parlaríem sobretot de Paulines perquè és la festa... Aquí a Barcelona el que hi ha és Paulines.
Hi ha una llibreria a la Ronda de Sant Pere XIX, oi? Sí. Ben a prop de la plaça Urquinaona. Sí. Doncs tenim un llibre que es presenta demà dissabte, en vam parlar ara fa poques setmanes amb el seu autor, Josep Oton, i després altres novetats. Comenti'ns.
Aquest és de l'editorial Salterre, el llibre Despertar, lo místico de lo cotidiano, i és un llibre en el que hi ha totes unes reflexions que tenen que veure amb el transcorre del temps, les estacions, els temps litúrgics, fins i tot l'actualitat. Tota una reflexió que el fa tot un itinerari per un any.
Molt bé.
Llavors estarem demà a les 6 a la presentació, i per la presentació, a part de l'autor, estarà el delegat de Catequesi, mossèn Alberto Para, estarà el periodista Xavier Pérez Izquierdo. Jo crec que serà una festa molt maca, i esteu tots convidats a apropar-vos a les 6 de la tarda a les Paulines.
Molt bé, doncs demà aquesta presentació, però ara anem a les novetats i al dia de Sant Jordi.
Respecte de les... la llibreria el dia de Sant Jordi estarà oberta tot el dia, allà disposats a trobar-nos. I les novetats d'aquest any han tingut en compte, primer, que estem en un any que el Papa ens ha demanat que sigui any de pregària, com a pas previ a l'any jubilar, i tenim dos novetats en aquest sentit, que són de dos paolos, són dos italians, que les dues es diuen Paolo. Paolo Curtaz, El Dios de Jesús, rezar el Padre Nuestro, el títol ja ho diu, i són unes reflexions sobre el Pare Nostre, que ens ajudin a pregar.
Molt bé.
I de Paolo Schizzato, Si no lo buscas, lo encuentras, introducción a la meditación silenciosa.
Molt bé.
En un cas sembla més que és una pregària més de recitació, el Pare Nostre, en aquest cas de meditació profunda. I després, d'aquests dos autors, que traduïts a l'italià, Paolo Curtaz té més de 80 llibres, Paolo Schizzato, l'editorial, ja li ha publicat 8, doncs, o millor dit, traduït 8, segur, a italià n'hi ha més. Doncs altres dos llibres, un es diu Levantemos el corazón, guía para no perderse en misa. Que penso que pot ser una bona eina, sobretot per trobar nosaltres sentit, per ajudar a trobar sentit a vegades als catequistes o als pares, als fills, que a vegades es poden no trobar sentit. Doncs és un llibre de Javier Rubio, i el que fa és seguir la missa. De per si està des de l'inici fins al final, passant per cada pas, sense deixar-se ni un.
Molt bé. Aquest amunt als cors, no? Levantemos el corazón, és l'inici de la pregària eucarística, de fet, no? Del centre de la missa.
És a dir, el títol està molt ben aconseguit, Levantemos el corazón, però lo de guia per no perdre's a la missa també està molt bé pensat el subtítol.
Molt pedagògic, eh? Tot i que alguns poden dir, oi, sí, jo ja me la sé la missa, però bé, ens anirà bé, ens clar, aniria clar, bé a tots.
Però quantes vegades un pensa que s'ho sap i perd el camí? Es exacte. Perd precisament per allò del jo controlo. Eh?
Exacte, sí, sí, sí.
El llibre ens ajuda a trobar realment el sentit. I després d'Alejandro Fernández Barrajón, que és un mercedari...
Havia estat president de la Conferència Espanyola de Religiosos, sí. Recordem, fa uns anys.
Ja també hem publicat a l'editorial ja diversos llibres d'ell, i aquest l'ha dedicat a Maria, ara que començarem aviat el mes de maig, com Maria, la nostra, escenes per al gozo. I és... tot un a cada capítol és com un títol de Maria, jo diria fins i tot la en castellà diríem piropos, eh? Un piropo sí. A Maria,
floretes,
sí, floretes, no? Eh? Cadascú de cada un dels capítols, no? Molt és un bé. Llibre també que d'alguna manera pot ajudar a durant aquest mes de maig, fins i tot a dedicar cada dia un capítol.
Molt doncs... bé, fantàstic. Doncs ens queda poc temps, però si vol comentar doncs, almenys un parell de llibres més, sí. Josep Codina, i també tant Josep Codina com Quique Fernández explicar què faran per Sant Jordi, les Paulines i Claret.
Mm-hmm. Molt bé, un altre llibre és La dimensió humana, de Neurones i Salmos, del doctor Jaume Duran Navarro. L'any passat el van publicar en català, aquest any surt en castellà.
Molt bé.
És un llibre que parla de la persona humana, parteix de la pregunta, i què és l'home? Què és la persona, no? Aquesta pregunta la podem llegir a la Bíblia, en el Salm número 8, diu, quan miro el cel que han creat les teves mans, la llum i els estels que hi has posat, jo em dic, què és l'home perquè te'n recordis? Doncs afronta aquesta qüestió de l'home a partir de l'Antic Testament i sobretot de quatre dimensions humanes, no? La primera és la dimensió corporal, també la dimensió emocional, la identitat, la tercera seria la voluntat, el cor, que pensa i decideix, i la quarta, la dimensió transcendent de la persona. I també, des d'un altre vessant, des de la neurociència, no? Què ens aporta la neurociència? Què ens diu sobre això que pensaven aquests de fa 2.000 anys i molt més enrere?
Molt bé. Un llibre més, si li sembla, per acabar...
Sí, La vida en parella pot ser una meravella, del Juanjo Fernández.
Ah, molt bé, a més amb aquest sí. Rodolí, que queda molt bé.
Sí, diu els secrets mil·lenaris per a una relació sana i feliç. Doncs a partir de Sant Pau, que parla de l'amor, no? Que l'amor sí. És pacient, és servicial, l'amor no té enveja, a partir d'aquí doncs va desgranant també
molt bé.
El llibre.
Perfecte. A la llibreria Claret, que és a la Travessera de Gràcia, oi?
Carrer Sicília.
Sicília amb Travessera sí. De Gràcia, ara ho he dit bé. Estarà oberta doncs, més sí. Hores de l'habitual, dimarts, dia de Sant Jordi, i allà no sé si hi ha parada allà mateix, en algun altre lloc.
No, la parada la tindrem al Passeig de Gràcia davant del Palau Robert.
Ja ho deia bé, doncs Passeig de Gràcia davant del Palau sí. Robert, la parada, per tant, parada i llibreria, tot sí. Obert, eh? Sí. Molt bé, fantàstic. I en el cas de Paulines, la llibreria...
Sí, tu Paulines, allà a la Ronda Sant Pere, 19, i n'hi haurà també autors firmant. Pel matí serà Pablo Dors, per la tarda l'Oriol Jara. Molt esteu bé. Tots convidats a apropar-vos i a que fem festa.
Altres llibreries que publiquen llibres religiosos, Fragmenta, també tindrà una parada al Passeig de Gràcia, si no recordo malament a l'alçada de Provença, és fàcil buscar i trobar, també tenim Ciutat Nova i altres editorials, o altres més transversals que també publiquen llibres de contingut religiós, totes benvingudes per Sant Jordi. Moltes gràcies al diaca Quique Fernández, promotor de Paulines, i també a Josep Codina, adjunt a la direcció de l'editorial Claret, i també germà Claretià. Bona diada de Sant Jordi, bona Pasqua a tots dos. Fins una altra.
Gràcies.
Gràcies, bona Pasqua.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, no em manca res.
Sentim la cançó El Senyor és el meu pastor, un tema amb el qual la veu del prevere i cantautor Xavier Morlans exalta Jesús, bon pastor, el qui coneix les seves ovelles i les guia per camins segurs. Breument us comentem altres notícies. L'arcabisbat de Barcelona ha format tres religioses per exercir d'agents pastorals en el servei a tanatoris a l'arxidiòcesi de Barcelona. S'incorporen a un grup que en total formen 33 homes i dones, alguns diaques, 7 preveres, 16 les tres religioses i 7 laics. Decret d'anomenament que va signar el cardenal Joan Josep Omella el 20 de desembre i que ara, ja des de fa uns dies, s'ha fet efectiu.
I els enemics ho veuen, veu ungit el cap en pa.
perfum. I també us comentem que s'ha fet aquest dimarts passat, al vespre, als Caputxins de Sarrià, una nova presentació del Corrent Social Cristià. Maria Pilar Ruiz, membre d'aquest grup, d'aquest nou moviment d'acció cristiana a la vida pública, ha explicat que aquesta és la primera d'un seguit de presentacions complementàries a la del 3 de febrer passat. I així acabem el mirall. Gràcies per la vostra companyia. Recordem, Octavi Vilà iniciarà el seu ministeri aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a la Catedral de Girona. Nosaltres tornem divendres vinent a 2:15 al Cope Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau. No, no, no.